Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
Bon dia, és dijous, 20 de juny, comença un dia més. El proper dilluns 24 de juny, a partir de les 7 de la tarda, una de les entitats esportives del municipi, el Club Patí Constantí, celebrarà una nova edició del tradicional Festival de Sant Joan, aquest festival que posa el punt i final a la temporada esportiva d'aquesta entitat. Avui en parlarem i farem balanç del que ha estat aquesta temporada 2018-2019 pel Club Patí Constantí amb la seva presidenta Anna Guillemat. I avui us oferim també l'última secció de la temporada abans de l'aturada d'estiu de Salut i Benestar, aquesta secció que us oferim periòdicament amb la col·laboració del personal de la farmàcia BCN10 de Constantí. Arriba la calor, ens acostem a l'estiu i arriben també els mosquits. Avui la farmàcia BCN10 ens parlarà de com hem de fer front a les picades i també als mosquits. I a la recta final del programa farem un cop d'ull a les propostes que ens deixa l'agenda cultural d'aquest dijous. Dijous 20 de juny, moment de fer un cop d'ull a les portades i als titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. En titular hi llegim que Pau Ricomà, l'alcalde de Tarragona, veta a Ciutadans en les empreses mixtes. La tercera força amb vots no tindrà representació. Sí que hi estaran Junts per Tarragona i En Comú Podem. En portada també avui ens destaca en la imatge a membres d'una cooperació d'alumnes formada a l'escola Elisabet de Salou i el titular és que creixen els grups d'alumnes que s'uneixen per ajudar a l'escola. Les cooperatives estan mogudes per valors solidaris. Seguim endavant amb la portada del Més Tarragona, en la seva edició d'aquest dijous 20 de juny, titular Crisi a Junts per Cambrils, per la renúncia de Joan Maria Artigau. El PDeCAT diu que el desacord es trobaria en lliurar urbanisme a NMC i que accepta que abandoni el grup municipal, mentre l'edil respon que no en marxarà ni deixarà l'acte. D'altra banda, també en portada avui tenim destacat Gonzalo Boyan, imatge al centre, Marcel Banús a la dreta, qui va ser l'encarregat de presentar l'acte ahir al centre de lectura de Reus, l'advocat de Puigdemont que va presentar ahir el llibre titulat I ahí lo dejo, crònica de un proceso. En titular ens destaca una cita de Gonzalo que diu la justícia espanyola no té contrapès i això li dona un poder perillós. Com sempre, fem un cop d'ull als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, destacada la primera onada de calor, la primera gran onada de calor que serà a partir de Sant Joan. El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat de l'arribada d'una massa d'aire molt càlid que s'aproparà a Catalunya procedent del nord de l'Àfrica i abraçarà bona part de la Mediterrània Occidental durant la setmana vinent. Serà a partir d'aquest diumenge 23, que començarà una pujada progressiva de la temperatura que tocarà sostre dimarts. L'episodi de calor es mantindrà la resta de la setmana. Al Tarragona Digital, els 10 moments més singulars de la Festa Major de Sant Joan de Valls centren avui l'obertura de la portada, la ciutat que celebra la festa patronal del 15 al 25 de juny. A l'Infocamp també aquesta és notícia de portada, la sortida de la Liga al balcó de l'Ajuntament dona el tret de sortida al Sant Joan Vallenc. Prèviament tindrà lloc el ritual de Sant Joaner, que enguany lliura la bandera de la ciutat a Calçats a l'entorn, un obrador històric que proveeix a balladors de nombrosos indrets amb les seves espardenyes. Seguim amb la premsa d'àmbit nacional. Agafem ara el Punt Avui. Titular: Valls contra Ciutadans. S'acusa el partit de Rivera d'haver girat a la dreta i sosté que la tàctica de la crispació a Catalunya els porta al fracàs. I llegim també que es vanta d'haver impedit que Maragall fos alcalde i s'ofereix per reorganitzar el sector constitucionalista. A La Vanguardia, Sánchez avança amb moltes traves cap a la investidura. El PSOE es garanteix el vot del PNB i s'obre la porta a una abstenció de Bildu. Socialistes i nacionalistes pacten la mesa del Parlament navarrès. A El Periódico, Sánchez tanca la porta a ministres de Podem. El president es planta davant Iglesias i només li oferiria càrrecs intermedis al govern. A la portada del diari Ara, avui es fa ressò d'una investigació que fa el mateix diari. El titular és Història d'un naufragi, 37 vides segades al Mediterrani. Qui eren? I ens explica qui eren aquestes persones. Seguim amb la portada del País. Los nacimientos se desploman en España casi un 30% en 10 años. En 2018 hubo 56.000 muertes más que alumbramientos. La edad media para el primer hijo se eleva a los 31 años. Al ABC, el PSOE abraza al separatismo en Navarra, la investidura de Sánchez en manos de los independentistas tras el pacto del PSN con Geroa Bai, que permite a Bildu entrar en la mesa del Parlamento Foral. Y a la portada de La Razón, Sánchez se entrega a Bildu para allanar su investidura. Es el titular que centra avui la portada.
Anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Neymar, que segueix sent el protagonista als diaris de Barcelona, Mundo Deportivo parla d'ofertón por Neymar del Madrid. 130 milions más James o Bale. El Madrid va con todo a por él y presenta al PSG una propuesta desorbitada. Le promete además una ficha de 30 millones, pero su prioridad es ser blaugrana. El Barça, que precisament comunicava ahir als agents d'Ousmane Dembélé que no piensa venderle. Al diario Sport, rebelión, Neymar no quiere volver a París. El jugador brasileño le comunicó al PSG en el mes de mayo que le vendieran este mismo verano. La ruptura total de su padre con el club francés ha sido clave para que se consumara el divorcio. Al diario Marca, que té com a protagonista un altre dels nous fitxatges del Real Madrid, el lateral francès Mendy, que va ser presentat ahir, presentado el lateral que competirá con Marcelo, duelo en la banda. El francés lo tiene claro, quiero jugar el máximo número de partidos. I al diari AS, que es fa ressò de l'altra gran notícia esportiva del dia d'ahir, que és la renúncia de Luis Enrique a la selecció espanyola. Luis Enrique deja la selección por motivos personales con un mensaje de agradecimiento, gracias de corazón, al seu ajudant Robert Moreno, es farà càrrec de la Roja, i en declaracions ahir a la roda de premsa de Robert Moreno, quiero ganar la Eurocopa. Són les portades que ens deixa aquest dijous 20 de juny. Fem una pausa. D'aquí uns moments us oferim l'última secció de salut i benestar d'aquesta temporada, abans de l'aturada d'estiu.
Constantí Ràdio, 97.9 FM. 20 anys amb tu.
Busco un conte popular que m'explicava la meva àvia quan era petita. Es diu El Molinet de Sal. Em faria molta il·lusió tornar-lo a llegir. On el podria trobar?
A la biblioteca, a la sala infantil, hi trobaràs un apartat de contes populars que agrupa els clàssics de la literatura infantil i juvenil.
L'horari d'estiu de la biblioteca és tots els matins, de dilluns a divendres, de les 10 a les 2 i els dimecres a la tarda, de 4 a 8.
Rock on the Road, recorriendo los diferentes tramos de las rutas musicales. Sigue la senda marcada a través de las efemérides de los mitos. Los jueves a las 10 de la noche, haz una parada en cada desvío. Sigue Rock on the Road. Los jueves a partir de las 10 de la noche en Constantí Radio.
Per millorar el benestar social i afavorir la integració al municipi, per atendre les necessitats bàsiques i contribuir a la prevenció de les problemàtiques, informa't dels recursos, ajudes i les prestacions als serveis socials de Constantí. Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. Serveis socials de Constantí, per un municipi més solidari. Al carrer Sant Pere, 49.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
I us oferim avui l'última secció de la temporada abans de les vacances d'estiu de Salut i Benestar, aquesta secció que us hem ofert de manera periòdica cada mes amb la col·laboració del personal de la farmàcia BCN10 de Constantí, que, com diem, cada mes ens han aportat informació i ens donen consells de salut, ens parlen de tractaments i de productes i, en definitiva, ens ajuden a respondre a les preguntes més freqüents per millorar la nostra salut i el nostre benestar. Arriba la calor, ens acostem a l'estiu i arriben també els mosquits. I avui la Mònica ens parlarà precisament de mosquits, i del tipus de repel·lents que hem d'utilitzar per fer front a les picades de mosquits. Mònica, què tal?
Hola, bon dia.
Bon dia i gràcies per ser aquí.
Gràcies a vosaltres.
En primer lloc, el que farem, Mònica, si et sembla, és desmuntar alguns mites. A continuació farem unes afirmacions i tu ens respondràs si això és veritat o fals.
Sí, farem avui aquesta dinàmica per començar, així estem tots una mica més desperts.
Anem a fer aquest petit joc, eh? Els mosquits piquen més quan tens la sang més dolça. Veritat o fals?
Doncs és fals. Us explico el motiu. Doncs en primer lloc, els mosquits no tenen cap radar per determinar el grau de dolçor a través de la pell. I, a més, la sang doncs, no és dolça, sinó que és salada. A la composició té clorur sodi. I encara que les persones diabètiques tenen nivells de sucre més alts en sang, tampoc hi ha cap indici que hi hagi una relació entre la diabetis i les picades de mosquit. Llavors, és un comentari que molt sovint sentim, però doncs, és fals.
Per tant, primer mite desmuntat. Els mosquits no piquen més perquè tinguem la sang més dolça. Als mosquits els agrada la suor. Veritat o fals?
Bueno, aquí doncs, us faig una explicació i podeu deduir una miqueta les conseqüències. Més aviat seria fals, no seria la suor. Les mosquites, que són els mosquits femella, que són els que piquen per posar els ous, sí que tenen unes cèl·lules sensorials a les antenes que són capaces de detectar alguns compostos volàtils que generem els humans. Alguns d'aquests compostos els atrauen especialment i serveixen per apropar-se a la persona que els emet. De fet, que una persona generi aquests compostos o no depèn de la genètica. Si una persona té predisposició a generar aquests compostos, el que pot fer, per exemple, és dutxar-se abans d'anar al llit per estar més protegit davant de les picades, ja que estàs eliminant les substàncies que atrauen els insectes.
Per tant, no seria del tot cert tampoc, aquesta
afirmació.
No seria
del tot cert.
I sovint els que més pateixen segurament durant l'estiu l'efecte de les picades dels mosquits són els nens i les nenes, els més petits de la casa.
Doncs,
els mosquits piquen,
disculpa,
sí.
No...
Bueno, per això, ara em desmuntaràs aquest mite, no? Veritat o fals?
És fals.
Doncs explica'ns el per què.
A veure, aquí sí que hi ha una relació bastant clara entre l'emissió de diòxid de carboni. Els mosquits el que fan és que detecten aquest diòxid de carboni per detectar doncs, que hi ha un ésser viu a prop al qual puguin picar. Llavors, les persones que més diòxid de carboni emeten són les més grans, les més altes. Normalment, les persones més altes tenen emissions més altes de diòxid de carboni. També les dones embarassades, per exemple, tenen emissions més altes de diòxid de carboni i els nens petits, com tenen una superfície corporal més petita, doncs tenen emissions més baixes. Així, doncs, la conclusió
seria
que tindríem preferència pels alts i per les embarassades.
Per tant, el diòxid de carboni és el que marca això de
sí,
de
doncs
que siguem més propensos a les picades de mosquits.
És una manera que ells saben que tenen un ésser viu a prop, doncs per l'emissió de diòxid de carboni. És una manera ells de detectar que allí hi ha algo on poden anar a picar i fer la seva funció, que es reproduís.
Bé, anem ja una vegada s'ha produït la picada del mosquit i ara anem a parlar d'aquests productes que s'acostumen a utilitzar, d'aquests repel·lents. Quan ens hem d'aplicar el repel·lent?
Bé, aquí hi ha una mica de discussió, però així a línies generals diríem que perquè sempre a l'estiu doncs, a vegades ens hem d'aplicar molts productes, també els fotoprotectors. A línies generals diríem que el repel·lent s'ha d'aplicar l'últim de tot. Seria el primer que ha de trobar el bitxo quan s'apropa a la persona. I hauríem de deixar passar doncs, entre mitja hora i una hora des que apliquem el protector solar a que apliquem el repel·lent. Llavors, protector solar a casa i el repel·lent potser sempre tindre la mà i anar l'aplicant.
Per tant, l'últim que hem d'aplicar, el repel·lent. Llavors, hi ha repel·lents naturals, n'hi ha de químics. Quina és l'opció que recomanaries?
Bé, no hi ha una opció bona per tothom. Això depèn una miqueta de les preferències de cada persona i també de la situació en què es trobi. Jo us explicaré una miqueta les diferències i us dono eines perquè vosaltres pugueu escollir el que més creieu que s'adapti a la vostra manera de viure o de fer. La veritat és que ens trobem bastant immersos amb la quimiofòbia, o sigui, hi ha una corrent on tot lo sintètic ara mateix està una mica demonitzat, els productes químics en general, i a vegades s'elegeixen repel·lents naturals per por a problemes de toxicitat que pugui originar el seu ús. Llavors, bueno, tranquil·litzeu-vos de que la incidència de toxicitat és realment baixa en els repel·lents sintètics i sobretot està lligada a la ingestió accidental, per exemple, que un nen se begui un pot de repel·lent o a l'ús prolongat, o sigui, un mal ús del repel·lent. És important comentar que no es confongueu. Per exemple, la dietiltoluamida, que és un dels més estudiats i més coneguts de l'any 1946, que el tenim al mercat, a vegades hi ha persones que el poden confondre amb el DDT, que és un insecticida que està prohibit per la EPA, que és l'Agència de Protecció Mediambiental dels Estats Units. No té res a veure i primer que tot, fer aquest aclariment. En general, la concentració va lligada a l'efecte. Com més concentrat, més temps dura. I la proporcionalitat aquesta no és infinita. A partir de, per exemple, el 50%, en el cas del DDT, doncs l'eficàcia ja no augmentaria més. Llavors podem dir que són una opció segura aquest tipus de repel·lents i bueno, moltes vegades és una relació també econòmica i efectivitat-preu. A partir de l'any, per exemple, tenim els repel·lents amb IR35-35 al 10%, que es poden fer servir. Avui us diré alguna marca, perquè la gent potser aquests noms tan estranys no identifica. Per exemple, això ho porta el goib infantil. És protector davant de les caparres, també, mosquits i mosques. I sobretot en aquestes edats, precaució i no aplicar a la cara i a les mans, perquè si se l'apropen als ulls, doncs els poden irritar. A partir dels 2 anys ja podem fer servir el repel·lent que hem comentat, la dietiltoluamida, que estiria normalment amb unes concentracions del 20%. També tenim, per exemple, el goibi familiar. I també són eficaços els que porten IR-35-35 al 30%, per exemple, el Disdin. Totes aquestes opcions protegirien, per exemple, també davant del mosquit tigre. Després, bueno, dit això, qui es decanti per l'opció dels naturals, doncs també ha de saber que no són tots iguals, que hi ha repel·lents naturals eficaços amb categoria de biocida, com per exemple el citriodiol, que a concentracions elevades, per exemple el goibi natura el porta al 40%, és eficaç inclús davant del mosquit tigre, però, això és molt important, encara que sigui d'origen natural, aquest concretament, que és molt efectiu, no s'ha d'usar en menys de 2 anys. Les piretrines també provenen d'una planta, aquí a Constantí me'l demanen molt, que és el jale, i s'ha de destacar que aquest concretament és molt eficaç davant de les caparres.
Si parlem dels olis essencials, quins són els més efectius?
Doncs lo més conegut seria la citronella, és un dels més utilitzats, i bueno, tenen un petit inconvenient. Són algo menys efectius que els repel·lents que us he comentat abans, i per això s'han de reaplicar amb molta més freqüència. La citronella se pot fer servir a partir dels 2 mesos. És una data també molt interessant per nosaltres, que moltes vegades doncs, venen les mares preocupades pels seus nadons. També tenim l'oli d'eucalipto blau, que està molt ben tolerat en pells sensibles, i com l'oli de citronella, és ric en citronel·lal. I a més, doncs, també podem aprofitar perquè aquests dos olis tenen propietats antiinflamatòries, amb el que serveixen per calmar la inflamació local causada per la picada. O sigui, seria com un 2 en 1. I si busquem una fragància més dolça i a més un oli més suau, inclús per bebès molt, molt petits, tenim el gerani d'Egipte, que és una molt bona combinació. Per exemple, feu servir amb el difusor, posar 4 gotetes de citronella i 6 de gerani.
Una altra pregunta interessant, Mònica, és sobretot el tema d'aquestes destinacions a països exòtics, no? En aquest cas, normalment, sempre hem de, no sé si incidir encara més en la protecció i en aquest ús de repel·lents. En aquest cas, per la gent que li agrada viatjar a aquestes destinacions, què els hi recomanes? Quins són els repel·lents que cal que s'emportin?
Bé, doncs aquí no me la podem jugar. Llavors, és important que utilitzem repel·lents, sobretot, bueno, sempre recomanem de que vagin amb un centre de consultin amb un centre de referència de vacunació i prevenció d'enfermetats tropicals, que aquí el centre de referència està a Tarragona, i consultin quina és la millor opció. També jo us recomanaré, si teniu que viatjar, doncs una pàgina web que és molt interessant, hi ha molts bons consells, no només de repel·lents, sinó de tot, que es diu viajarsano.com. I doncs aquí ja estem parlant de que no són picades de mosquit que ens donen una lleugera molèstia i, bueno, són molestes, però no passa d'aquí, sinó que en aquest cas estem parlant de que la picada de mosquit pot tindre unes conseqüències més greus. Doncs els mosquits són transmissors d'enfermetats, com el dengue o la malària, i les recomanacions en aquest cas són els repel·lents que contenen la dietiltoluamida, que és el que hem comentat abans, en concentracions sobre el 50%. Al mercat tenim el goibi extrem i el relé, que està fuerte. I també se recomanen actualment les que porten IR-35-35 al 30%, que ho porta l'antimosquit Isdin extrem. Què passa en l'embràs i lactància? Doncs, mireu, no hi ha estudis que confirmin que hi ha contraindicacions amb la dietiltoluamida, però com en part se poden absorbir, es desaconsellen en el primer trimestre. Es poden utilitzar a baixes concentracions durant el segon i el tercer. Però en qualsevol cas, si s'ha de viatjar a zones de risc, millor un repel·lent natural o amb IR-35-35. I en cas que hi haguin dubtes, doncs consultar sempre amb el centre de referència.
Tot això, com deies, prèviament vacunats, fins i tot, hem d'utilitzar aquests repel·lents també que tu ens apuntaves, eh?
Exacte. Una cosa és les vacunes, que és una de les recomanacions amb les que se surt del centre, però també normalment porten un llistat dels productes que es necessiten i el tema de la protecció davant de picades de mosquit és un tema important. També, no ho he comentat, normalment en aquests centres recomanen repel·lents per la roba i a la farmàcia elaborem les fórmules magistrals a partir de permetrina, que es poden aplicar sobre la roba per tenir una protecció addicional en llocs on els insectes són transmissors d'enfermetats.
Parlem també de les polseres repel·lents i dels repel·lents elèctrics que també existeixen en el mercat. Què hem de saber d'aquest tipus d'utensilis?
Bé, doncs, a veure, aquí hi ha un ampli mercat de polseres, models, modes i tendències. Jo, com a farmacèutica, us comentaré doncs, la evidència que hi ha. Una altra cosa és que doncs, el tema de les modes a vegades impera més que sobre el tema tècnic. No són equivalents a un repel·lent, això que quedi molt clar. Són un complement i en el dia a dia una pulsera no hauria de substituir els repel·lents. Sí que és veritat que fan una aura de protecció, però no és equivalent a l'efecte directe del repel·lent sobre la pell. Se pot utilitzar com a complement i inclús moltes vegades els petits no es volen posar el repel·lent, les mares se queixen i sí que doncs, si utilitzem aquest tipus de dispositius doncs, ens poden ajudar una miqueta en el dia a dia. També és veritat que de tot el que hi ha al mercat no tots tenen la mateixa garantia, n'hi ha alguns que estan comercialitzats com a polseres aromàtiques, n'hi ha altres que estan a comercialitzar-se com a productes sanitaris i tenen unes garanties d'eficàcia molt més altes. En el tema dels repel·lents elèctrics, hi ha alguns estudis científics, a la Universitat Politècnica de Catalunya n'han fet algun, sobre la seva eficàcia i han demostrat certa eficàcia sobre repel·lent, tant en mosquits com en mosques com en altre tipus d'insectes. És una opció més, també.
I ara sí, situem-nos en el moment en el que ja s'ha produït la picada i en aquest cas què és el que hem de fer, Mònica?
Doncs, bueno, a veure, el primer que tot davant d'una picada i si hi ha la possibilitat és aplicar gel, el gel o aquestes bossetes de fred que podeu també comprar a la farmàcia, per exemple, que es fiquen, jo recomano sempre tindre una al congelador de casa. Evidentment, si estàs de viatge, doncs és complicat utilitzar la bossa de gel. I el que fa el gel és baixar la inflamació de manera immediata i aliviar el dolor, perquè té un efecte anestèsic. I inclús, a vegades, doncs, podem recomanar algun antiinflamatori. La recomanació general, si no teniu el gel, doncs hi ha altres pomades o gels emolients i calmants que eviten el rascat i la possible infecció o algun tipus d'estic que podeu portar a sobre. També hi ha corticoides de baixa potència que es poden dispensar sense recepta mèdica, però que no els haurien d'administrar nens sense la prescripció mèdica. El tema dels antihistamínics, a mi personalment moltes vegades m'ho demanen a la farmàcia perquè és el que primer es pensa quan hi ha picades, però a l'estiu és un tema complicat perquè els antihistamínics poden causar fotosensibilitat a la pell. Això què vol dir? Vol dir que ens podem cremar molt més fàcilment si estem exposats amb aquest tipus de productes. També és el cas dels antiinflamatoris, que també són fotosensibilitzants, inclús hasta les mateixes cortisones. Llavors, intentar evitar aquest tipus de productes, però si després anem a la platja o anem a la muntanya, doncs el sol realment ens pot fer mal. En tema de que hi hagi complicacions, doncs no és l'habitual, però sí que algunes vegades doncs, se produeixen infeccions o algun tipus de cel·lulitis. Llavors, doncs, s'ha d'anar al metge. Ja quan una picada doncs, està més d'una setmana que no evoluciona, l'haurem de derivar i acudir a consulta mèdica.
Molt bé, jo crec que hem fet un repàs ampli del que són els mosquits i del que ens poden produir, de com els hem de combatre, eh? Per tenir més informació, doncs, us podeu acostar, evidentment, a la farmàcia BCN10 al carrer Barcelona de Constantí, on allà al personal, amb la Mònica també us aportaran la informació de primera mà, com dèiem, ara que arriba l'estiu, i ara que doncs, arriben també els mosquits en massa. Mònica, t'agraïm molt que avui ens hagis acompanyat, com dèiem, en l'última secció ja de la temporada abans de l'aturada d'estiu. Gràcies.
Moltes gràcies, doncs desitjau-vos bon estiu a tots, que passeu bon estiu, que us protegiu i que ho disfruteu.
Igualment, ens tornem a veure a finals de setembre amb més secció de salut i benestar. Gràcies Mònica i gràcies també a tot el personal de la farmàcia BCN10 de Constantí. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio.
El proper dilluns 24 de juny, a partir de les 7 de la tarda, una de les entitats esportives del municipi, el Club Patí Constantí, celebrarà una nova edició del tradicional Festival de Sant Joan de Patinatge, l'acte que posarà el punt i final a la temporada esportiva abans de les vacances d'estiu. Volem parlar d'aquest Festival de Sant Joan i també fer balanç del que ha estat una extraordinària temporada esportivament parlant pel Club Patí Constantí. Per això ens acompanya avui la seva presidenta, l'Anna Guillemat. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
No sé si ho he dit bé, això de que posa el punt i final a la temporada. No sé si ja comenceu vacances, em sembla que encara hi ha algun campionat, no? Ja m'he precipitat en la presentació.
No acabem, no. Nosaltres la temporada l'acabem al juliol, temporada entre cometes, perquè a l'agost fem vacances, perquè hi ha els mundials de patinatge a Barcelona, i després al setembre se torna a reiniciar tota la competició, que dura fins al desembre.
Per tant, fins al juliol encara estareu competint,
sí,
amb els diversos campionats que ara en parlarem. El que suposo que voleu mantenir és aquesta tradició de fer aquest festival per Sant Joan, que crec que algun any s'ha deixat de fer, no sé si l'any passat es va deixar de fer fins i tot.
Sí, fa 2 anys que per circumstàncies alienes al Club Patí Constantí, una va ser les eleccions, una altra perquè hi havia un campionat i no teníem pista disponible, doncs ho vam tindre que posposar, però bueno, és un festival que porta molta tradició dins del patinatge i que l'estem preparant amb moltíssimes ganes i esperem que agradi a tothom.
Sé que sempre us plantegeu d'una manera molt, molt interessant, amb molta dedicació al que és aquest festival, no? Per la significació que, com dius, té, perquè és un festival de tradició. Parlem d'una entitat de 34 anys ja, Anna?
Sí.
34,
sí, sí.
I potser prop de 30 festivals, no?, que heu fet.
Doncs sí, menys els dos que no vam poder fer, doncs són els que portem. I clar, els nens disfruten a l'hora de preparar-lo. Sí que és una feinada molt important, perquè tens que fer entrenaments específics només pel festival, que et fan ralentir tot el tema de competicions. I enguany, amb les noves entrades a categories que hem tingut, doncs bueno, és tot una mica més apretadet, però bueno, hi arribem.
I pel que ens puguis avançar, perquè sé que doncs, sempre deixeu sorpreses pel mateix dia del festival, com heu preparat? Quin serà el format de festival d'aquest curs? El que ens puguis dir, Anna.
Bueno, el format no canvia gaire de les altres edicions. Es fan en 3 balls conjunts de diferents grups i nivells, i gira entorn una temàtica que enguany és un conte. No és el conte en la seva totalitat, sinó que s'agafen músiques que recordaran un conte del mar, No us puc donar més informació.
Hasta aquí puedo leer.
Sí.
Conte del mar, doncs, aquesta serà la temàtica que centrarà aquest festival de Sant Joan del Club Patí. Com diem, doncs és un festival que és molt important per tots els patinadors i patinadores i també per les famílies. Crec que també és una jornada, no, que doncs, socialment és un dia important pel Club Patí Constantí.
Sí, és una jornada festiva perquè el festival sempre porta molts nervis, molta alegria, però hi ha nenes molt petites que encara no van a competició i per elles això és una posta en escena davant de les seves famílies, davant del seu poble, dels amics, i vulguis que no, sempre és un motiu de festa. Nosaltres volem que això continuï. És un esforç per les famílies, és un esforç per l'equip tècnic, perquè s'hi han de dedicar moltes hores i la gent, doncs, cada vegada li costa més. Però s'ha de fer i s'ha de continuar que el patinatge sigui una festa.
Parlaves ara de que en aquest festival hi podem veure a tots els representants, totes les representants, totes les patinadores i també algun patinador que teniu. I
sí.
En aquest moment, al club, quin és el nombre de patinadores i patinadors que teniu?
Doncs estem passant els 60 ja.
Uh-huh. I des de quina edat fins a quina edat abarqueu?
Nosaltres podem federar els nens a partir dels 3 anys, que és quan són els més petitons que tenim, fins que el patinador decideix que la seva carrera esportiva ha acabat. I de moment en tenim amb 18 anys. Són les més grans que tenim.
Parlem del que ha estat en aquesta temporada, que encara, tot i que queda algun campionat, doncs ja s'acosta al final. Ha estat una temporada molt intensa i també molt profitosa. Hem anat repassant aquí a Constantí Ràdio doncs, els bons resultats que heu anat obtenint. Com a presidenta, quina valoració en fas?
Doncs jo com a presidenta estic molt contenta de la feina que fa la Lourdes Beltrán, perquè fa que el patinatge mogui els nens. Aquest entusiasme que ella té el transmet des de la nena que té 3 anys fins a la que en té 18, cadascú amb les seves limitacions i possibilitats. Però tot això fa que el club vagi avançant poc a poc, amb constància, amb dedicació, amb el respecte, perquè sobretot es fomenta el respecte, que som companys, que entre nosaltres no competim, que la competició està fora de lo que és el Club Patí Constantí, que s'ha de viure amb intensitat, però tot té un límit. Vull dir, avui treballem perquè això surti, però potser no surt i no passa res. Que no només anem a competir per aconseguir pòdiums, que a tothom li agrada i que, bueno, que si ho aconseguim doncs és una recompensa que tenim, però que si no, no passa res i que hem de continuar fent el que ens agrada, que és patinar, de la millor manera que nosaltres sabem.
I aquest any els resultats també s'han vist reflexats, no?, en els diferents campionats interclubs, en tots aquests nivells d'iniciació que hem anat seguint i que les vostres patinadores i els vostres patinadors doncs, han obtingut, diríem, que uns grans resultats. No sé si a principi de temporada us plantejàveu que la cosa aniria així o éreu tan optimistes.
Doncs no, perquè el que és en el món del patinatge i el seu sistema de puntuació enguany ha canviat. O sigui, són molt més estrictes els jutges a l'hora de valorar no tan sols la tècnica, sinó tota la coreografia i com es viu i es transmet el patinatge. Llavors, això era una dificultat que havíem de superar. I transmetre-ho als més petits és el més difícil, però bueno, jo crec que ho hem aconseguit perquè en tots els nivells d'iniciació hem aconseguit que els nens vagin superant-los a poc a poc. I tenim nivells d'iniciació C, que ja són Bs, de Bs que ja són As que són certificats, o sigui que no s'ha estancat el patinatge a Constantí, sinó que hem anat evolucionant en cadascun dels nivells. I vam començar amb el nivell de categories, potser era l'any més pobre que teníem, i hem acabat amb un gran nombre de patinadors que han superat el nivell certificat i llavors vol dir que han entrat en la categoria que els hi correspon per edat. I per això jo crec que la valoració d'enguany és molt satisfactòria i molt positiva.
Feies referència abans a una de les artífacs, no?, d'aquests grans resultats dels vostres esportistes i de les vostres esportistes, com és la Lourdes Bertran, l'entrenadora, i aquest any també doncs, començava amb aquesta bona notícia, no?, que se li feia aquest reconeixement a la Lourdes, no?, per el Premi Acció Esportiva, per la seva tasca de tants anys, no?, gairebé des dels inicis del club, no?, formant a moltes generacions de patinadores. No?
Sí, sí, realment és un premi més que merescut, perquè dona l'ànima pel Club Patí Constantí i per les seves patinadores. És, no és tan sols la relació entrenadora-patinadora, sinó que va molt més enllà i les nenes li tenen un apreci enorme. Només cal veure com elles van quan arriba als entrenaments, i nosaltres com a junta estem molt contents, però és que la valorem molt més que una entrenadora. Per nosaltres és la nostra família. Mm-hmm.
Doncs el Club Pati Constantí, com dèiem, ja amb gairebé 35 anys d'història, que es diu aviat, eh? Això com diem moltes vegades que parlem amb l'Anna, doncs és haver vist moltes generacions, en el teu cas, per exemple, sí. No? De que mare i filles han passat pel club, i com el teu cas, crec que moltes famílies de Constantí.
Sí, sí, la veritat és que sí, això no sé, és una cosa que es transmet, involuntària o voluntàriament ho transmet, perquè és una passió que tu portes, i com el deport és bo i s'ha de fer perquè és molt saludable, doncs mira, en lloc de fer bàsquet o futbol, doncs fem patinatge perquè ho portem a dins, no ho sé. Deu ser això, eh?
Sí, segur. I és, com diem, una de les entitats històriques del nostre municipi pel que fa a l'àmbit esportiu, i el proper dilluns 24 de juny faran aquest festival de Sant Joan, aquest tradicional festival que cada any acostumaven a fer. Ara feia uns 2 anys que per diversos motius aliens al club doncs no es podia fer, i es recupera aquesta tradició de portar el patinatge en aquesta festivitat de Sant Joan al pavelló poliesportiu, la festa del club amb totes les seves patinadores i amb totes les famílies també convidades. Serà a partir de les 7 de la tarda, eh, Anna?
Sí, a partir de les 7 de la tarda ens acompanyaran també la Unió Esportiva Roda de Berà i el Club Patí Alcover.
Uh-huh. Doncs clubs convidats també en aquest festival de Sant Joan del proper dia 24 de juny. I la temporada, com dèiem, encara ens queden alguns campionats dels que haurem d'estar pendents, eh?
Doncs sí, aquest dissabte i diumenge estarem a Montroig amb les categories Alevi, Infantil i Cadet, on participa la Nayara Lara, la Paula Espinosa, l'Estera Dolfini i la Carmen Pozo, que esperem que és el primer trofeig de categories d'enguany, que els hi vagi molt bé i sobretot que ho disfrutin.
Doncs moltíssima sort per totes elles. Aquest cap de setmana estarem pendents doncs, de les patinadores del Club Patí Constantí abans de que puguin gaudir d'aquest festival de Sant Joan. Anna Guillemat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé.
Esperem que sí.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Continguts en xarxa.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Arriba l'estiu i amb ell les vacances escolars, un temps d'oci i descans desitjat per nois i noies i un viacrucis per molts pares i mares que no saben com organitzar aquest temps. Avui volem treure l'aigua clara sobre com sobreviure a la desesperació familiar i aconseguir educar filles i fills en aquests 3 mesos. Patricia Ramírez és psicòloga i divulgadora. Què tal? Benvinguda.
Muchas gracias, encantada.
¿Se pueden afrontar, Patricia, estos 3 meses de vacaciones con serenidad?
Se deberían. Yo creo que la serenidad debería ser un innegociable en nuestra vida, porque también está demostrado que afrontarlos desde la impulsividad, la rabia, el enfado, no funciona. Entonces, si ya sabemos que algo no funciona, por lo menos vamos a trabajar para experimentar, a ver si siendo más serenos y pacientes con la educación, los niños responden mejor. Que ya te digo yo que sí.
Con el verano llega una especie de maratón para la cual parece ser que ni padres ni familia diversa están suficientemente entrenados, o quizás que hay que entrenar todo el año para cuando llegan estos 3 meses de verano que no nos coja tan de sopetón.
Yo creo que el problema del verano son los problemas de conciliación, ¿no? Que de alguna manera, mientras los niños están descansando, los padres siguen trabajando, mucha gente tiene la suerte de tener una jornada intensiva, pero mucha otra gente no, y eso obliga a que uno vaya pues como pollo sin cabeza, viendo dónde deja a los niños, si coge cuidadoras, si coge un campamento, si se lo lleva a hacer deporte a los abuelos, ¿no? Entonces esto ya de por sí nos desquicia un poco, porque tener que cambiar toda la organización para que las piezas del puzzle encajen, es como jugar al Tetris. Y en el momento en que tú tienes un estresor, también te lleva a estresarte más con la educación. Entonces, cuando terminas de encajar todas las piezas y cuando vuelves luego de casa, recoges a los niños, intentas mantener la serenidad y no siempre es posible. La serenidad habría que entrenarla todo el año. Y entonces en verano no nos cogería de sopetón.
Hablamos de la serenidad, hablamos de este tipo de entrenamiento porque Patricia además acaba de publicar un nuevo libro con soluciones creativas para padres desesperados. ¿Las vacaciones escolares son una emergencia familiar o no?
Bueno, no tiene por qué. Mira, en esta vida todo es como lo afrontamos. Yo digo en el libro que los niños no nos estresan, que nos estresamos nosotros, igual que el chocolate no engorda, que engordas tú que te lo comes. Entonces pensamos, el verano me estresa, la desorganización me estresa, el niño intenso me estresa. No, es la manera que tenemos de interpretar. Es cierto que cuanto más estresores tenemos, el ritmo del trabajo, el no conciliar, el ver que las cosas no encajan, que el niño no te obedezca, pues más se activa nuestro sistema nervioso simpático. Pero si aprendemos a interpretar el entorno de una manera más benevolente y más paciente, seguramente nos saltaremos. Lo primero que propongo en el libro, uno de los juegos, es que tú hagas tu propia lista de estresores para que te des cuenta de que no son tus hijos. O sea, no es el niño el que colma el vaso lo va llenando durante el día. Entonces, al final, claro, te encuentras con un niño que no quiere ir a la ducha, que le cuesta cenar, que está de vacaciones, que se quiere acostar un poco más tarde, que no quiere hacer los deberes esos que mandan para el colegio porque lo que quiere es descansar y porque además lo necesita, y terminamos batallando con él. Entonces, si nosotros fuésemos estableciendo cuáles son nuestras prioridades durante el día, aprendiendo a gestionar desde la reflexión y la paciencia, pues todos los estresores que hay durante el día, quitándonos los que podemos, porque no todo lo que ocurre durante el día puede ser una batalla, seguramente que llegaríamos a la hora de educar en casa un poquito más tranquilos.
Vamos a ir por franjas de edad, porque creo que aquí sí que hay diferencias entre los niños y niñas más pequeñas y los que ya tienen una cierta edad, incluso con los adolescentes. Ahora nos hablaba de los horarios, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer?
Mira, todo va a depender de las circunstancias de cada familia. Si tus hijos están de veraneo mientras tú sigues trabajando con los abuelos en el pueblo, y en el pueblo es un pueblo pequeño de confianza que la gente sale a jugar a la calle y los niños están ahí hasta las 10, las 11, porque los mayores también se sientan a la fresca, pues claro que no hay horario. Si estamos en la ciudad, en casa, con unos padres que igual tienen que acostarse temprano porque siguen trabajando, pues igual sí que tendremos que mantener unos horarios para que todo vaya en la misma dirección. Entonces yo creo que va a depender un poco, más que generalizar, yo lo que llevaría es un poco las necesidades que los padres tienen en casa. Es cierto que los niños que no tienen cole, igual pues, en lugar de acostarse a las 9, que igual un niño de 8 o 9 años debería acostarse a las 9, 9 y media, que esto los padres españoles me dicen, pero ¿cómo va a ser? No, tiene que ser. Porque esa es la hora en la que el niño concilia el sueño y porque tiene que dormir 10-11 horas a esa edad. Es cierto que en verano el niño puede preguntarte que le deje ver un poquito más la tele, que le deje jugar un poquito más y que se acueste pues a las 10, 10 y media, 11, a la par igual incluso que los padres. Pues no pasa nada, luego se va a acostar más tarde. Pero claro, también va a depender de si el niño va a un campamento. Si el niño va a un campamento y hay que levantarlo a las 7 y media o a las 8 porque entra a un campamento a las 9, pues tendremos que seguir manteniendo unos horarios en los que tenga unas horas de calidad de sueño para que su cerebro y su salud sigan funcionando bien.
Ahora hablaba de campamentos. Aquí es muy tradicional, tanto los campamentos como lo que nosotros llamamos casas de estío. ¿Nos lo recomiendas? ¿Hay que organizar la agenda infantil y llenarla de todas estas actividades no. hasta septiembre?
Vamos, lo que yo no estoy de acuerdo tampoco durante el año es que llenemos la agenda de los niños y los estresemos, no. Pero sí es cierto que tenemos que compaginar nuestra vida profesional con que los niños no estén solos en casa si no tenemos a alguien que los cuide. Entonces, en lugar de que el niño esté toda la mañana en casa, 5 horas, que lo normal es que no se pase las 5 horas leyendo, pues que tenga una actividad deportiva, que se relacione con otros niños, que aprenda a conocer otros, bueno, pues a otros niños distintos, porque en el colegio tienen los de siempre. Dependiendo un poco de los intereses del niño, pues habrá campamentos que fomenten más el deporte, otros que fomenten más el arte, otros que fomenten más la ciencia, la tecnología. Démosle a elegir aquello que al niño le gusta y le apasiona para que desarrolle su talento en estas actividades. Entonces a mí me parece fenomenal. Lo que no podemos estar claro es tenerlo en un campamento 5 horas por la mañana, llevarlo a un campamento 5 horas por la tarde, luego a clase de piano y chino para que el niño no pierda lo que ha aprendido durante el año, porque el niño tiene que descansar y el cerebro también. Entonces un campamento para mí que esté relacionado con sus pasiones y con sus talentos, para que le apetezca ir.
¿Y si no quiere, no le gusta o no le apetece?
Bueno, tendremos que pedirle que pruebe, porque muchas veces rechazamos las cosas por falta de desconocimiento. Igual hay que negociar con él, vamos a probar unos días a ver cómo te sientes, y si no, ya luego tomamos una decisión. Pero hay muchas veces que los padres no tienen otra alternativa. Entonces tendremos que llevarlos sí o sí, pero intentemos jugar a la hora de llevarlos, proponérselos como una actividad. Bueno, pues por eso digo que hay que elegir una actividad que al niño le guste, para que le apetezca ir.
No sé si es una leyenda urbana, pero ¿es cierto que las criaturas se llegan a aburrir de tantas vacaciones?
Es cierto que hay muchos niños que echan de menos el grupo del colegio. Los niños echan de menos, por un lado, la rutina, aunque no te lo digan. eso de levantarte una hora, comer a una hora, tener un horario, tener, echan de menos a los amigos del colegio. Y cuando algo lo haces mucho y tus padres no pueden estar contigo porque trabajan y el tiempo que estás, porque si los niños estuviesen 3 meses igual todo el día con actividades de deporte, de playa, la montaña, esto, y se lo pasaran bien porque fuese algo muy lúdico, no echarían de menos el cole. Pero echan de menos el cole porque llega un momento en que en casa no hacen nada. Y cuando no hacen nada, pues terminan por aburrirse, por supuesto. Y que no está mal que se aburran de vez en cuando, porque eso desarrolla también su creatividad.
Los padres quizás están acostumbrados, los abuelos y demás familia algo menos, a que estén todo el día, sobre todo los más mayores, enganchados al móvil. ¿Cómo mantenemos esa serenidad que nos propone Patricia Ramírez cuando estamos enfrentándonos a las tecnologías que les abren esas pantallas a todos los lugares?
Mira, está claro que hoy los niños han nacido con la tecnología y no la podemos negar. Lo que sí tenemos que hacer es establecer unos límites. ¿Cuántas horas pueden utilizar el teléfono, la tablet o el ordenador al día? ¿Qué zonas y qué espacios tenemos de cero tecnología, como puede ser los que compartimos en la mesa o los que compartimos viendo una película juntos? Y enseñarles a que, bueno, a estimularles y motivarles con actividades diferentes. Es que hay muchos padres que dicen, estás todo el día enganchado al teléfono. Oye, pero tú lo sacas el domingo a ver un museo, te lo llevas al parque, ¿haces alguna actividad deportiva? ¿Tienes otras propuestas que tu hijo pueda conocer? ¿Lo ha llevado alguna vez al teatro? Hagamos otras propuestas, porque lo que no podemos es negarle lo que para ellos es tan atractivo sin que haya una propuesta. A cambio, ¿te sientas a jugar con tus hijos a las cartas, al Cluedo o al Monopoly? Porque seguramente tus hijos preferirían jugar a todo eso antes de estar con el móvil. Pero claro, tenemos que crear esa necesidad.
No me chilles, que no te escucho. ¿Cómo nos podemos entender sin perder los nervios?
Pues hablando como estamos ahora tú y yo. Porque en qué momento... No hay ningún estudio de psicología que diga que porque tú chillas y repitas mucho algo a un niño te va a escuchar y te va a hacer caso. Al revés, cada vez que un adulto chilla, primero estamos estableciendo un modelo de conducta en el que para que tú obedezcas, yo tengo que levantar la voz y faltarte el respeto. Y tengo que ser agresiva o violenta contigo. Y el niño va a aprender que esa manera de dirigirse a alguien para obtener poder es la única. Así que ya en eso nos estamos equivocando. Segundo, cuando tú hables a alguien desde la calma, tienes mucha más credibilidad. Porque todos sabemos que cuando la gente grita está perdiendo los papeles porque está fuera de sí. Y entonces no tenemos credibilidad ninguna. Así que la mejor manera para que alguien te obedezca es ponerte delante de esa persona, decirle por favor lo que esperas de esa persona, por qué, cómo te vas a sentir tú, si podemos tener alguna ventaja de haciendo esto vamos a ganar todos esto, seguramente aumentamos la posibilidad de que nos obedezca. ¿Que no te obedezca a la primera? Vamos a preguntar por qué. Oye, te he pedido por favor que vayas a la ducha, ¿estás haciendo otra cosa que te impida hacerlo? Mamá, estoy terminando los deberes. Pues vale, perfecto, ¿te parecen 10 minutos? 10, ya hemos negociado 10 minutos, hemos tenido en cuenta su opinión, hemos dejado que participe. Mamá, estoy jugando, pues por favor métete en la ducha que tenemos que cenar a una hora. Y si no, montamos la Olimpiada de duchadores y montamos de ducharnos algo divertido. O sea, se pueden hacer de otra manera. Incluso si lo tengo que repetir, puedo ir con el mismo tono de voz y decirle, mira, a 8:30 nos sentamos a cenar. Si no está duchado, no puede cenar. Y no creo que te apetezca acostarte en la cama con la barriga vacía, porque es muy incómodo. O sea, de alguna manera podemos llegar sin tener que faltar el respeto a los hijos.
Soluciones creativas para padres desesperados, educar con serenidad. Ha sido un placer volver a contar con Patricia Ramírez para plantearnos estos 3 meses de vacaciones que tenemos por delante. Muchas gracias.
A ti, Montse, un beso.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per aquest dijous 20 de juny. Anem a Tarragona, avui a la residència de la Mercè a les 5 de la tarda, hi ha concert d'havaneres, sardanes i cançons a les Mercedes de Tarragona, a càrrec del grup d'havaneres de Barca de l'Ateneu de Tarragona. A Caixa Fòrum a les 6 de la tarda hi ha visita comentada a l'exposició Robert Capa en color, una visita tranquil·la per aprofundir en els temes o els aspectes que interessin més als visitants i que serà conduïda per un mediador. Més activitats a Tarragona, a la Biblioteca Pública, a les 6 de la tarda, a Vallmanetes, al Patufet, a càrrec d'August Ferrer, una activitat dirigida a famílies amb infants fins als 3 anys. I a la Societat Arqueològica Tarraconense, avui a les 7 de la tarda, conferència amb el títol Una mirada a la Tarragona medieval del segle XII, el cas del despoblat dels Mongons, a càrrec d'Albert Llanos Serral, llicenciat en Humanitats i membre de l'entitat. I encara a Tarragona, avui a l'Ateneu, a 8:15 de la tarda, taller dirigit i impartit per Rosa Llurba, responsable de la vocalia de la dona de l'Ateneu, amb el títol Com treballem les neurones. Seguim ara a Reus. Aquesta tarda a la Biblioteca Infantil del Centre de Lectura, 6:15, hi ha Club de Lectura Juvenil per nens i nenes d'entre 11 i 14 anys, conduït per Marta Vidal. A la Biblioteca Pere Anguera tenim contes de festa major 6:15 amb la cotorra amb Madit i el Teatre Bartrina, concert de final de curs de l'Escola de Música del Centre de Lectura. Això serà a partir de 8:15 de la tarda. D'altra banda, el Centre de Lectura, també 8:15, es presenta el programa d'acollida per sol·licitants d'asil a Reus a càrrec d'Òscar Revilla, director del Centre d'Acollida de Reus, en el Dia Mundial del Refugiat. A la Canonja, Castell de Mar Ricard, audició comentada 8:15 de la tarda, audicions comentades de les grans obres de la música clàssica impartides pel professor d'Història de la Música, Rafael Esteve. A Salou, a la Font Cibernètica, a les 10 de la nit es posarà en funcionament les fonts cibernètiques de la platja de Llevant. A Valls tenim l'inici de la Festa Major de Sant Joan a la plaça del Blat a les 7 de la tarda amb sortida solemne de l'Àliga de Valls al balcó de l'Ajuntament amb la lectura del conte de les festes a motiu d'aquesta Festa Major de Sant Joan de Valls. A la plaça del Pati a 9:15 del vespre hi ha la tronada inaugural de les festes a motiu de Sant Joan. I al Vendrell tenim Club de Lectura amb Antoni Bassas a la Biblioteca Pública. Avui a 8:15 de la tarda es comentarà el llibre Bon dia, són les 8, amb la presència de l'autor, el periodista Antoni Bassas. I seguim ara amb la recomanació musical que volem fer aquest dijous.
La llançadora espacial, obrim comunicació. Terra, coet lunar, terra, coet lunar, amb rep...
La trobem a la plaça de la Pagesia de Tarragona avui 20 de juny a partir de 9:15 del vespre amb l'espectacle Ballant la Lluna, un espectacle familiar reggae per a infants de Peguins que donarà el tret de sortida al Festival Internacional de Música 2019. Reggae per xics, que va néixer fa 6 anys de la mà de The Penguins, una banda de 10 músics que amb 4 discos i centenars de concerts mantenen la seva proposta on música, humor i pedagogia es donen la mà per fer que un concert de reggae per xics esdevingui una experiència inoblidable per totes les edats. El concert tindrà lloc a 8:15 de la tarda a la plaça de la Pagesia de Tarragona i serà gratuït.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignició!
Arribem així al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà amb el que serà l'últim programa de la temporada del magazín Un Dia Més, un programa especial en el que ens acompanyarà l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, tot just després de prendre possessió del seu càrrec aquest passat dissabte. Demà, doncs, a partir de les 12, entrevista amb l'alcalde de Constantí, Òscar Sánchez. Nosaltres ho deixem aquí. Gràcies per la vostra atenció. Que passeu una molt bona tarda.
El coet se'n va, tira, tira, tira pel dret. El coet se'n va de pet. Pel dret que el coet se'n va, el coet se'n va. Tira, tira, tira pel dret, el coet se'n va de pet. L'Antonieta ha vist la lluna i amb l'Andròmina que ha fet ja prepara un nou viatge, vol veure tot l'univers. Tira, tira, tira pel dret que el coet se'n va, el coet se'n va. Tira, tira, tira pel dret, el coet se'n va de pet.